És la una del migdia.
Altafulla Ràdio. Serveis informatius.
El temporal torna a fer minvar la part central de la platja d'Altafulla. El mar ja s'estan retirant i els extrems del litoral altafullenc han recuperat el seu estat natural. L'Arxiu Municipal d'Altafulla tanca una etapa de represa amb la marxa de l'arxivera que ja ha posat ordre i l'ha fet accessible al públic. Patricia Terrado assumeix noves responsabilitats laborals i deixa el servei després de fer-se encàrrec al setembre del 2019 sota la direcció de la Regidoria de Cultura. El Punt d'Informació Juvenil d'Altafulla i el Servei de Protecció d'Emergència creen sinergies per implicar els menors no acompanyats a les activitats juvenils a la vila. Igualment es treballarà amb l'Institut d'Altafulla per contribuir a la integració dels joves acollits i fer-los partícips de diverses iniciatives. Roda de Barà ofereix més de 4.000 metres quadrats al programa d'habitatge públic de la Generalitat. Corresponen a dues parcel·les de titularitat municipal, una situada al barri del Francaset i l'altra a Baramar. L'adjudicació del nou contracte de la brossa de Torredembarra a la guanyadora de la licitació encara és una incògnita. La resolució del Tribunal de Contractes pel recurs de l'empresa que va quedar segona podria trigar mesos. I es busca un nou membre per la Fundació Pere Badia, per primera vegada sobre la possibilitat de pertanyer en aquest patronat a tota la ciutadania torrenca. I la mostra de ranxers de Torredembarra se celebrarà el pròxim 6 d'abril. Durant la jornada es podran tastar els plats que cuinaven els pescadors a bord de la barca, entre els quals hi ha el tradicional bull. A Calllà inicia els actes per posar en valor el seu vincle amb la tradició castellera 50 anys després de la represa. La vila commemora aquesta efemèride amb iniciatives que s'allargaran tota la temporada, amb la tradicional diada d'agost al centre de les celebracions. Èxit de la manifestació a Tarragona per reclamar millores al servei ferroviari. Les incidències cronificades a la xarxa, especialment al sud del país, han suposat nombroses afectacions personals i laborals als usuaris. I diversos grups polítics també donen suport en aquestes protestes, des de peticions per un traspàs integral de Rodalies a demandes de dimissió per la consellera de Territori. I la futura zona de baixes emissions de Tarragona podria entrar en vigor al desembre. Restringirà l'accés al centre de la ciutat als vehicles particulars sense distintiu ambiental des de les 7 del matí fins a les 7 del vespre. En esports, el centre esports d'Altafulla es fa fort al camp de l'Alcover. Els de Jordi Mercader s'imposen amb els gols de Iupe Laui, Adrián Ramis i Àlex Canyes per encarar en bona forma el tram decisiu del curs. I remuntada i victòria ajustada del Club Bàsquet Altafulla a la pista del Club Bàsquet l'Ametlla de Mar. Els de Ferran López sumen el segon triomf de l'any per recuperar la confiança i seguir fora de les places de descens.
Altafulla Mar Hotel. Esdeveniments familiars, comunions, batejos i casaments i reunions d'empresa. Sales privades amb llum natural, terrassa i accés al jardí, des de 10 fins a 200 assistents. Altafulla Mar Hotel, el teu espai de confiança per a les teves celebracions familiars al barri marítim d'Altafulla. Demana pressupost sense compromís trucant al 977 65 11 55. Altafulla Mar Hotel.
Altafulla Mar Hotel patrocina l'informatiu.
Altafulla Ràdio. Notícies.
A El temporal dels últims dies ha deixat novament imatges del mar enfurismat remetent contra la platja d'Altafulla i fent saltar sorra i aigua damunt de passeig. La crescuda del nivell del mar ha estat més incipient, com és habitual, en la part central de la platja, on el passeig actua de barrera i la sorra queda engolida per l'aigua. Darrere les roques que sustenten l'estructura i els accessos principals a l'arena, comença a treure's aquest dilluns els primers gruixos de sorra que van quedar totalment coberts aquest cap de setmana. L'enretirada del mar sembla ja evident i s'està a l'espera de com acabi d'evolucionar i retornar a la calma. Ara, això sí, cal fer una repassada a la neteja de les restes vegetals i de sorra que han quedat damunt del ferm a l'altura de la plaça Consolat de Mar, mentre que la resta del passeig no presenta cap acumulació de sediments. Més enllà d'aquestes afectacions puntuals, els extrems de la platja romanen gairebé inalterables un cop han passat unes hores des dels embats del mar. Presenten una quantitat de sorra similar a la de dies anteriors al temporal i manca per veure si la part central de la platja segueix el mateix camí i va recuperant-se. Un marge més encalmat i un sol intermitent, però ben potent aquest dilluns, esperen en candeletes l'arribada de veïns i visitants per Setmana Santa per gaudir d'aquest espai natural, icona turística de la vila. Canviem de qüestió, us expliquem que d'un magatzem hem passat a tenir un arxiu. Així de ras i curt resumeix Patricia Terrado la seva tasca al capdavant de l'Arxiu Municipal d'Altafulla després que n'agafés les regnes per posar ordre al desgavell que hi havia fins al moment. Aleshores, l'arxiu era efectivament un magatzem ubicat a les golfes de l'edifici de l'Ajuntament, a la plaça del Pou, i a un altre a dipòsit a la biblioteca. De tota la documentació existent, se'n va fer inventari. Es va classificar i es va crear un registre per facilitar la identificació i consulta. Igualment s'ha creat un protocol d'ús i un sistema de gestió per fer que aquesta sigui efectiva i no depengui de diferents persones que sense un criteri unificat hi anaven entrant documents, sobretot els relacionats amb actes administratius. La mateixa Terrado, preguntada per aquesta casa, n'ha fet esment.
D'un magatzem hem passat a tenir un arxiu, perquè al final la documentació sí que estava guardada, estava dividida en diversos dipòsits. En el moment que jo vaig arribar, sí que s'havia fet un tractament anterior amb una altra persona, però clar, encara estava la documentació, doncs, com cada treballador l'anava guardant, no? Doncs cadascú tenia el seu criteri, tothom podia entrar, no?, a nivell intern a l'arxiu, i el fet de posar en marxa un sistema de gestió documental va suposar, doncs, tenir un control de tota la documentació, és a dir, què tenim, com ho classifiquem, com ho servim a nivell intern als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament i també a nivell extern, no?
Va ser al setembre del 2019 quan Terrado accedia al càrrec d'arxivera sota l'empara de la Regidoria de Cultura i Patrimoni dirigida per Gemma Maimó. De la seva mà es començava a planificar també el trasllat de l'arxiu cap a una veritable seu a l'antiga llar d'infants de les Teresa Manero. Va ser a finals del 2023. És una de les fites de les quals Terrado se sent més orgullós haver facilitat l'accés a tota la documentació que atresora el consistori a un públic ampli i començar també a digitalitzar documents per fer que aquest accés fos universal a través del servei en línia i al mateix temps, doncs, ajudar a preservar els originals.
I el moment més important és la construcció, en aquest cas la rehabilitació d'aquesta antiga llar d'infants a les escoles Teresa Manero, on ja tenim un arxiu obert al públic gràcies a aquesta feina prèvia, aquesta classificació, aquesta ordenació, i passar d'això de tenir un magatzem, no?, de guardar papers, a tenir-los totalment classificats i accessibles.
Terrado destaca la recuperació d'un cadastre de 1777 com la joia de la corona de l'arxiu i la seva posterior digitalització per tal que pugui ser consultat sense que es faci malbé. De la mateixa manera que s'ha fet amb altra documentació important, com ara padrons, actes de plens, llibres d'amilladament, tots aquests molt valuosos per la relació de noms que hi apareixen i que poden ser molt útils, per exemple, en recerca genealògica. Terrado donarà per tancada aquesta etapa de la vida de l'arxiu i de la seva vida laboral el pròxim dilluns 31 de març. Aleshores, el servei previsiblement romandrà inactiu fins que s'incorpori una nova arxivera que pugui sorgir de la borsa de treball municipal creada amb aquesta finalitat. I de l'arxiu us parlem d'un altre servei municipal, en aquest cas del punt d'informació juvenil. I és que els menors no acompanyats que viuen a l'alberg Casa Gran d'Altafulla començaran a implicar-se en les activitats que es tiran endavant al punt d'informació juvenil, al PIJ, que gestiona la tècnica municipal Sandra Ballester. Ella mateixa ha valorat positivament en aquesta emissora, Altafulla Ràdio, la possibilitat d'introduir aquests joves nouvinguts en les activitats que du a terme el PIJ i acollir-los en aquesta dinàmica com a veïns que són de la vila.
Poden ser les actes, i ara mateix tenen els joves fent diferents formacions, la veritat, durant les tardes i així. Llavors els volem vincular a alguns joves perquè puguin participar en projectes que tenim propis de joventut a les tardes amb el dinamitzador, i després també per mirar alguna manera de coordinar algun projecte conjunt també amb la tècnica que tenim de salut. I llavors el que hem quedat és, sobretot en passar-nos això, els horaris de coses que estan fent i nosaltres també, per poder començar a tirar endavant alguna cosa conjunta també.
El punt d'informació juvenil es coordinarà amb els responsables educadors dels menors de l'ESPVLA i els joves prendran part de diferents projectes que tenen en marxa el servei. Algun d'ells fins i tot ja ha manifestat la voluntat de participar en el pròxim curs de premonitors que s'impulsa des de la zona TRAC i que es farà aquesta Setmana Santa a Creixell. En aquest sentit, Ballester s'ha mostrat satisfeta que aquests joves facin ús del servei com qualsevol altre i participin en les iniciatives i dinàmiques que es proposen i que, recorda, són obertes a tots els joves del municipi. Anem ara fins a Roda de Barà perquè l'Ajuntament ha donat resposta a la crida de la Generalitat de Catalunya i ja ha ofert dues parcel·les de titularitat pública dins la primera convocatòria de reserva pública de solars del programa d'habitatge de l'administració catalana. Amb dues parcel·les sumen 4.132 metres quadrats. Aquestes parcel·les hauran de ser valorades i, si així es considera, passaran a formar part de la reserva pública de sòl i podran acollir la construcció d'habitatge públic de lloguer. L'objectiu de la Generalitat és arribar a construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 a tot el país. La primera de les parcel·les ofertes des de Roda s'ubica al barri del Francasset, amb una superfície de 3.271 metres quadrats. Allí es permetria construir habitatges plurifamiliars. Segons els càlculs realitzats per l'arquitecte municipal, es podrien construir fins a 23 pisos de lloguer social. La segona, a la segona parcel·la, es troba a Baramar. Es divideix en 7 petites parcel·les de 123 metres quadrats cadascuna i seria per la construcció d'habitatges en filera. Dijous a la tarda, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, va participar a la trobada celebrada a Tarragona amb Sílvia Panec i la consellera de Territori, durant la qual va presentar davant les autoritats del Camp de Tarragona aquesta nova fórmula per donar resposta a la manca d'habitatge públic del país. Segons va explicar la consellera, l'Ajuntament podrà decidir si vol ajudar els solars, si vol adjudicar els solars a un promotor social, com ara una fundació o una cooperativa, per construir els habitatges, o si vol encarregar aquesta gestió a la Generalitat. Paneque va remarcar que els municipis no perdran la titularitat de les parcel·les, sinó que la Generalitat tindrà dret de superfície durant 75 anys, quan la titularitat plena dels habitatges retornarà en els municipis. I a Torredembarra, el govern municipal es mostra prudent a l'hora de preveure quan es podrà adjudicar definitivament el nou contracte de la brossa. L'adjudicació inicial a l'empresa Urbacer es va aprovar el mes de febrer, però l'altra companyia que va participar a la licitació, Presero, ha presentat un recurs dins del període que tenia disponible per fer-ho. Ara la pilota està a la taulada del Tribunal de Contractes del sector públic, que és qui ha de resoldre sobre aquest recurs interposat per Presero. El regidor de Residus i Neteja Viària de la Torre, Raül García, diu que no saben quan pot trigar en arribar a aquesta resolució, si bé podrien ser mesos. Així es pren aquest recurs amb naturalitat, ja que considera que era una situació previsible.
Crec que la Junta de Portaveus va dir que en 2-3 mesos ens havien dit que estaven resolent, però que no tenia cap garantia de que, així, de que això fos així. Fa pocs dies, no sé si ahir o abans d'ahir, em van dir que no, que era massa, que això que m'havien dit era massa agosarat i que eren més mesos. No ho sé, jo no em vull posar aquesta pressió. i ho contemplem, o des de l'equip de govern ho contemplem com que era una situació previsible, que ningú es pot fer ara el sorprès perquè era una situació previsible i que forma part d'aquesta licitació i d'aquesta adjudicació del
concurs. Recordem que Croacera es va imposar el concurs a Presero per una diferència molt petita, tal com es va explicar al ple del mes de febrer. El cost del contracte és de 27 milions i mig d'euros per 8 anys, amb possibles pròrrogues per 2 anys més. I seguim a Torredembarra, perquè l'Ajuntament ha obert un procés de selecció per escollir un nou vocal per la Fundació Pere Badia. És la primera vegada que aquesta convocatòria s'obre al conjunt de la ciutadania. Aquesta plaça al patronat de la Fundació ha quedat vacant per la renúncia d'un dels seus membres. La convocatòria és oberta a persones empadronades al municipi i que puguin, això sí, acreditar el seu prestigi i implicació en el teixit social de la vila. Anteriorment, els vocals de la Fundació eren designats directament pel patronat, però aquesta vegada el consistori ha optat per fer una convocatòria pública. La resolució haurà de ser validada pel ple de l'Ajuntament de Torredembarra. I també a la Torre us expliquem que el 6 d'abril acollirà a la vila veïna una nova edició de la mostra Ranxets, l'essència de la cuina torrenca. La jornada començarà a les 12 del migdia als Jardins de Cal Bofill i enguany hi haurà 7 propostes gastronòmiques diferents. Hi prendran part 6 establiments de restauració del municipi i el cuiner torrenc Àlex Segú. Entre els plats que es podran tastar hi ha arròs amb bacallà, mandonguilles amb sípia, diferents fideuejats o el tradicional bull a l'all i pebre. Totes aquestes elaboracions que feien els pescadors d'alta mar i dalt de la barca en una jornada de feina. A més, a la mostra es comptarà amb la presència de la bodega Bon Vi, que disposarà de begudes i de vins i caves de qualitat per acompanyar aquests tastets. Els tiquets, a un preu de 5 euros per plateta, es podran adquirir als estants dels restauradors participants. I a més, durant la mostra, hi haurà altres activitats amb un taller infantil de cuina a partir de 2:15 del migdia i un itinerant musical a càrrec de By the Way, Dixie. I el Callà va donar el tret de sortida aquest diumenge als actes de commemoració del 50è any aniversari, els 50 anys de la represa castellera al municipi. Ho van fer amb la projecció del documental El Vincle, sobre l'origen del 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, i una taula rodona també amb els 8 cap de colla que tenen en el seu palmarès aquest castell. D'aquesta manera s'ha iniciat el programa d'actes sobre el mig segle de la plaça de la Vila, més coneguda com la Raval, com a escenari de grans fites castelleres. Els primers en la represa dels castellers al Callà van ser els nois de la Torre, quan encara no tenien ni camisa. La importància del Callà com a plaça castellera és més singular encara, tenint en compte que no disposa de colla pròpia. En aquest sentit, un dels membres de la comissió organitzadora, en Joan Díaz, explica el perquè d'aquesta tradició al municipi.
Al Callà, doncs, geogràficament estem al costat d'Altafulla i Torredembarra, que potser van ser els primers referents castellers apropet, no? I els primers que van actuar, però tenim Tarragona a 10 quilòmetres i tenim Valls a 20, que no arriba a 20 quilòmetres. Per tant, castellers n'hi ha molts al Callà.
Al Callà té lloc una de les cites més importants del món casteller amb la Diada d'Agost. Díaz destaca que això es deu a la seva ubicació al calendari i amb la proximitat d'altres diades, com ara Sant Fèlix a Vilafranca.
Què representa? Doncs és una, jo diria, de les top 10, no? Les diades top 10 de la temporada. Estem situats al mes d'agost, de camí cap a Sant Fèlix, no? El que ja s'anomena el Tourmalet casteller, i penso, doncs, que tenim una diada digna de veure.
Aquest primer acte de commemoració va comptar amb la projecció del documental El Vincle, que parla dels orígens d'aquesta construcció del 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona. Lian Subirat és codirectora d'aquest treball.
En aquest documental expliquem, bueno, tal com diu el subtítol, l'origen i el per què. L'origen és clar, és un relat cronològic de com es va començar a formar el 5 de 9, com es va idear aquell folre, i també com està lligat amb la colla jove Xiquets de Tarragona, emocionalment, bueno, al llarg dels anys.
La pròxima activitat inclosa en aquest programa commemoratiu arribarà el 18 de maig, amb la diada que protagonitzaran els nois de la Torre i els castellers d'Altafulla. Canviem ara radicalment de qüestions. Parlem de les derivades d'aquests problemes amb les infraestructures ferroviàries, aquests problemes endèmics. Doncs bé, Tarragona va protagonitzar la manifestació més important del país en la jornada de protestes que es van distribuir per tot el país, com deien, per tot Catalunya, per exigir millores en el servei ferroviari. Va ser aquest dissabte. Unes 500 persones van participar en l'acte que es va iniciar a l'estació de tren i va acabar davant la subdelegació del govern a la plaça Imperial Tàrraco. Els manifestants van mostrar el seu rebuig per l'acumulació d'incidències al servei ferroviari, sobretot a les línies que van cap al sud del país. També van exigir que les administracions corregissin la desinversió històrica que s'ha arrossegat de fa anys i van lamentar que s'hagin cronificat els retards i les incidències. Entre les associacions d'usuaris convocants a la protesta hi havia Dignitat a les Vies. La seva portaveu, Ana Gómez, ha demanat a les administracions afrontar les millores en el servei ferroviari posant l'usuari com a prioritat.
El que han de fer és posar l'usuari al centre. Això no està fallant per les obres, estem demostrant que això és un problema de tot Catalunya, que el sistema està col·lapsat, i el que necessitem és sentar-nos en aquesta taula, que ens posin al mig, que quan hagin de prendre una decisió ens tinguin en compte perquè els hi puguem dir el que significa aquesta decisió a les vies i començar a treballar. Ara mateix hem d'acceptar que hi ha un problema, s'ha de solucionar i a posar-nos a treballar tots.
Els assistents a la manifestació provenien de diversos punts del Camp de Tarragona. Molts d'ells van mostrar el seu rebuig per les contínues incidències que hi ha a les línies de rodalies i regionals i van destacar com aquests problemes afecten la seva vida laboral i personal. Ho explicaven alguns usuaris en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Cada dilluns ens trobem, doncs, diguéssim, en retrassos, trens que venen, diguéssim, de la part de Tortosa, de Mora, els que venen de PortAventura, van plens a tope per falta de combois.
És anar a treballar, per favor, hi ha gent que ha perdut la feina, sisplau. Dignitat.
Indignats, enfadats, però bueno, al final, llàstima que t'acostumes i ja ho acceptes. I és una llàstima, però clar, què més hi podem fer?
Utilitzem molt els serveis de tren i a pesar dels pesars continuen anant malament. Quan no són perquè cau la catenària, és perquè ha plogut.
A la manifestació de Tarragona també es van recollir altres demandes del territori, com per exemple la creació d'una línia segregada per mercaderies que passi lluny dels nuclis poblats de la costa. Els convocants van advertir que si no hi ha millores imminents, no descarten futures mobilitzacions. I també van ser presents en aquesta mobilització diversos partits polítics. És el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb la secretària general Elisenda Alemany, que va dir que el servei de rodalies i mitja distància és una punyetera vergonya. Va reclamar el traspàs integral a la Generalitat.
Cal un traspàs ja, un traspàs integral, 100% a Catalunya. Aquest és un pas, és un procés que hem de fer, ha de ser un pas irreversible. És possible la gestió de proximitat eficaç i eficient, la veiem amb els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Per la seva banda, el diputat del Partit Popular, Pere Lluís Huguet, denunciava que hi havia una baixa execució del pla de rodalies i reclamava el dret a un transport digne.
El nivell d'execució és molt baix i nosaltres reclamem que s'hagués executat amb la seva integritat. Segurament no estaríem en aquests moments amb la situació en què ens trobem. Estem farts de que els ciutadans de Tarragona sempre tinguem que patir la carència d'infraestructures.
I per la seva banda, des de la CUP, la presidenta del grup parlamentari, Laia Estrada, remarcava l'afartament dels usuaris i insistia en demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Bàsicament no hi ha hagut inversió a Catalunya i ara el que ens trobem és que ens demanen més paciència. No, les usuàries ja no podem més. Nosaltres hem demanat la dimissió de la consellera Paneque. Fa una setmana que vam demanar la seva dimissió. Les mesures d'urgència a les que ha arribat fa mesos que les haurien d'haver posat sobre la taula i a més és que són fum.
I precisament Paneque, en un acte a Manlleu aquest dissabte, doncs va dir que entenia la indignació dels usuaris i remarcava que s'està treballant per revertir la desinversió històrica que hi ha hagut als serveis ferroviaris tant de rodalies com de regionals. Les manifestacions, com la de Tarragona, es van repetir a tres localitats més de la demarcació, a Tortosa, Calafell i Valls, a més de Lleida, Molins de Rei, Cardedeu, La Garriga i també Figueres. I les protestes van anar acompanyades, van coincidir aquest dissabte també amb una nova incidència en el servei de regionals que en aquest cas afectava de ple el pas dels trens pel Baix Gaià, una incidència entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders que va obligar a tallar la circulació en aquest tram i establir un servei alternatiu per carretera. Es va produir al matí de dissabte i es va allargar fins a mitja tarda. A primera hora de la tarda la circulació ja s'havia reprès per una sola via i cap a quarts de cinc el problema ja havia quedat resolt. I a la ciutat de Tarragona us expliquem que el ple municipal doncs, va aprovar la creació de la zona de baixes emissions. Aquest punt va prosperar amb els vots favorables del PSC, Junts i també els dos regidors no adscrits, mentre que Esquerra i els Comuns es van abstenir i el PP i Vox hi van votar en contra. La previsió és que l'ordenança s'aprovi definitivament al juny i que la zona de baixes emissions de Tarragona comenci a funcionar al desembre. L'accés en aquest espai es controlarà amb un sistema de càmeres i la regidora de mobilitat de Tarragona, Sònia Horts, destaca que el projecte ja està aprovat i els treballs adjudicats. Tant els Comuns com Esquerra consideren que la zona de baixes emissions de Tarragona és poc ambiciosa i massa laxa. En canvi, el Partit Popular considera que la zona de baixes emissions és innecessària, mentre que Vox va més enllà i afirma que atempta contra la llibertat de circulació i moviment. I en esports, el Centre Esports Altafulla ha saltat aquest dissabte el feu de l'Alcover en el partit corresponent a la jornada 23 del grup 16 de Tercera Catalana i encara la recta decisiva del campionat amb un estat de forma extraordinari. Els groc i negres s'han imposat per 1-3 en un camp complicadíssim i contra un rival que s'està jugant la supervivència a la categoria. L'11 titular duia la sorpresa de la suplència d'Aaron Doblado i la titularitat de Mohamed El Aoui, que en els últims partits havia quedat relegat a la banqueta. Un altre El Aoui, en aquest cas Ayub, al minut 12, ha estat l'encarregat d'obrir el marcador abans d'arribar al quart d'hora de joc en una de les ocasions generades. No totes les que els hagués agradat, com reconeix l'entrenador Jordi Mercader. I amb aquest resultat s'ha arribat al descans.
Partit complicat perquè ells ja jugaven molt i a veure que bueno, un camp petit, amb dimensions petites i allà sempre és difícil i bueno, crec que l'equip surt, ells ens donen tota la pilota perquè nosaltres doncs, podem sortir jugant, se tanquen ben tancats, fan un treball defensiu molt bo, però nosaltres intentàvem trobar els espais per poder crear ocasions i de fet bueno, sí que vam generar, no tot el que nosaltres estem acostumats, però sí que vam generar i bueno, amb això aconseguim el 1-0. Crec que en cap moment patim, sí que ells tenen un parell d'aproximacions, però tampoc res d'altre món.
A la represa, Adrián Ramis, al 53, ha fet el 0-2, però poc després, Mateus Enrique Gardozó, al 61, ha retallat distàncies pels de l'Alcamp. Ha aprofitat una errada dels groc i negre. Els altafoyencs s'han resistit en defensa, és un aspecte en el qual han millorat molt a la segona volta, i Àlex Canyes, al minut 82, ha pogut sentenciar així el partit quan quedaven menys de 10 minuts amb un golaç des de la frontal. Un retorn dolç després de diversos mesos lesionat. L'Altafolla acaba la jornada al mateix lloc que estava, s'ha declassificat però amb 42 punts per mantenir la distància de 7 amb la promoció d'ascens. Precisament dissabte rep un dels equips que ocupen aquestes places de privilegi, un Atlètic Valls que és segon i el qual pot apropar-se a 4 unitats. Aquest, doncs, serà ja un partit clau. I per la seva banda, el Tamarits Beach Resort Club Bàsquet d'Altafulla ha aconseguit aquest dissabte una victòria importantíssima per les aspiracions de mantenir la categoria. És l'objectiu prioritari d'aquesta temporada. Els groc i negres s'han imposat amb patiment i molt d'esforç a la pista del penúltim classificat al Club Bàsquet l'Ametlla de Mar amb un ajustat 66-68. És un triomf de mèrit perquè s'han desplaçat amb només 8 efectius. Els altafullencs s'han hagut de refer d'un mal primer quart en el qual han cedit per 16-9. La reacció ha arribat directament al segon quart amb un 13-20 que situava un empat a 29 punts al descans. A la represa 21-17 i de nou tocava remuntar amb un 16-22 al darrer període per sumar una victòria molt necessària. L'Altafulla continua novè classificat amb 30 punts, 3 per sobre del descens que marca el Reus Proms Saier de Veterans. Doncs aquesta breu crònica esportiva del cap de setmana ens porta fins a posar el punt final a l'informatiu d'aquest dilluns 24 de març del 2025, com sempre en directe al 107.4 de la FM i a través de les diferents vies que teniu disponibles per escoltar-nos, a escoltar aquesta casa com la TDT, l'app per Android o el nostre web, des d'on també a través del servei a la carta podeu recuperar el podcast, la gravació d'aquest informatiu quan vulgueu. Igualment, al perfil d'Altafulla Ràdio, a les xarxes socials Facebook i X, l'antic Twitter, està actiu per portar-vos l'última hora del que passi a casa nostra. Res més, des dels estudis del carrer Marquès de Tamarit, tot l'equip que fem possible aquest programa us saluda ben cordialment, en especial una servidora que us està parant en aquests moments, soc la Carol Quota, i us envio una forta abraçada. Ens retrobem a les pròximes edicions de l'informatiu d'aquesta casa. Que vagi molt bé el dia. A reveure.
Altafulla Ràdio.
La xarxa. L'agenda Altafulla Ràdio.
Aula universitària de la gent gran. Mengem temporada, aprofitem el que la natura ens serveix. A càrrec d'Eva Benet. Dimarts 25 de març a les 6 de la tarda...